Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal? Com estem? Engeguem màquines al Penedès en xarxa, el magazín matinal que us acostem des de Ràdio Vilafranca, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Sant Sadurní de dilluns a divendres i de 9 a 12. Comencem setmana i tanquem mes aquest dilluns 30 de novembre, acomiadem mes i demà encetem ja el desembre, que tantes coses ens durà i que tant i tant estem esperant, tot i que molts interrogants i ple d'incògnites encara. Nosaltres, com que és dilluns, comencem setmana amb dos clàssics. La roda d'actualitat, a partir d'aquí uns minuts, on emissora i en qüestió de pocs minuts us expliquem com anirà la setmana, quines cites tindrem, econòmiques, culturals, socials, polítiques, emissora, i per tant municipi a municipi, repassant l'Alt i el Baix Penedès. Així arribem a 9:45, a la primera cita amb l'actualitat de les nostres comarques. I l'altre clàssic dels dilluns arribarà a 9:45. Tocats de 10 del matí són els esports. Repassarem resultats i marcadors d'aquest cap de setmana, sobretot hoquei i el Vilafranca de futbol, i tindrem una entrevista avui amb la regidora d'Esports de Vilafranca, Anna Dobles. A les 10 de dilluns a divendres, cada dia parlem d'actualitat i avui destinem aquest espai a bufar espelmes, a presentar els 25 anys del butlletí municipal d'Olèrdola. Fa 25 anys que l'Ajuntament l'edita. Avui en parlarem amb dos exalcaldes, Josep Tort i Josep Mir, i amb l'actual alcalde, Lucas Ramírez. Una conversa amb la qual ens plantarem a 10:45, segona cita, segon flash, actualitat, i a continuació la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, ens acompanya per ajudar-nos amb els peluts, amb els gossos. Avui abordarem els problemes de conducta que hi ha, que poden sorgir en funció de la raça. I a les 11, la Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, serà amb nosaltres perquè continuen molt actius, tot i que la seva activitat és íntegrament telemàtica. La Dolors García ens explicarà les diferents cites que hi ha en els propers dies. Així arribarem a 11:45, tercer i últim flash d'actualitat d'aquest matí. I a 11:45 saludarem el fisioterapeuta Adrià Solís amb el lema i el nom d'aquesta secció amb la qual acabem un dilluns al mes, Riquesa és Salut. Avui abordarem la fisioteràpia geriàtrica amb gent gran i a domicili, perquè tenen problemes de mobilitat o per desplaçar-se. Completarem l'actualitat de 12:45, centrada en l'Alt i el Baix Penedès, amb la resta de notícies, més enllà de casa nostra, que arriben els butlletins, amb aquest primer de les 9, i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Encetem, doncs, aquest dilluns, 30 de novembre, arrenquem la setmana al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Comença la roda d'actualitat i ho fem a la capital del Cava, Ràdio Sant Sadurní, tot saludant la nostra companya Eli Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana, Sílvia. Doncs sí, comencem aquesta roda d'actualitat, aquesta part nord-est de l'Alt Penedès, i de fet comencem avui mateix aquí a Sant Sadurní amb una activitat que s'havia de celebrar dissabte però que a causa de la pluja es va acabar posposant. Es tracta de l'autocinema Kids amb la pel·lícula Volant Junts, una activitat que s'emmarca en la celebració de la Festa Major de Sant Sadurní, una Festa Major que s'havia de celebrar aquest cap de setmana, que es va cancel·lar per aquestes restriccions de la Covid-19, però que s'han conservat algunes activitats, entre elles, com dèiem, aquest cinema infantil que es durà a terme avui mateix a partir de les 6 de la tarda a l'aparcament del CAP. És una pel·lícula apta per tots els públics. El que sí que s'ha de fer per assistir-hi és fer aquesta reserva prèvia, com a la majoria d'activitats, una de les restriccions de la Covid-19 ens porta a fer totes aquestes reserves prèvies per la majoria d'actes culturals, doncs també per aquest cinema infantil. Podeu fer la reserva a través del web www.sansadurni.cat. Seguim també avui amb celebracions i saltem en aquest cas fins a Puigdalba, que avui clou els actes de Sant Andreu amb l'espectacle d'humor titulat La tieta i jo, a càrrec de la showwoman Maite Carreras. És una activitat que es farà a partir de les 8 del vespre a la sala polivalent de Puigdalba i seguidament a les 9 hi haurà la traca final de festa. Important destacar que aquest acte és només pels veïns del municipi i sota cita prèvia a través del web municipal. Continuem a Mediona amb el Cercle de Dones de Lluna Plena, que és una proposta oberta a totes les dones que es vulguin dedicar un temps per elles mateixes. Tota la informació al voltant d'aquesta activitat de Cercle de Dones de Lluna Plena de Mediona la trobareu al web www.reneixerdelcàncer.com o bé al telèfon 686-929-808, una activitat que es durà a terme avui a partir de les 7 de la tarda a l'Espai Reneixer de Mediona. I acabem avui a Sant Pere de Riudebitlles amb informació de servei, és que avui hi haurà recollida de trastos de 7 del matí, ha començat ja, i fins les 12 del migdia. Anem ara fins a demà dimarts, i és que Sant Sadurní celebra el ple ordinari del mes de novembre, un ple que normalment se celebra el darrer dimarts de cada mes. S'havia de celebrar, per tant, dimarts passat, però es va posposar a causa de la mort del regidor Rafa Berlanga. Un ple, a més, que serà molt dens, un dels plens més dens de l'any, amb fins a 18 punts, en un ordre del dia on destaquem sobretot l'aprovació de les ordenances fiscals pel 2021 com un dels assumptes, òbviament, més destacats de la sessió. Després, a part, hi haurà una part de mocions amb fins a 6 mocions, o sigui, també una part de mocions important. Anem fins a dimecres a Font-rubí, on hi haurà jornada de donació de sang de 5 de la tarda a 9 del vespre al centre recreatiu La Cooperativa. Per participar-hi, això sí, recordem, s'ha de reservar hora a www.donasang.gencat.cat. Ja per dijous, Sant Pere de Riudebitlles farà un taller de reparació d'objectes que s'inclou dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Una activitat que es farà de 3 del migdia fins a les 6 de la tarda a les Escoles Velles i on cal demanar hora a través del telèfon 93 899 54 94 o bé al correu escolesvelles@gmail.com. I acabarem recordant que fins al proper 14 de desembre continua actiu el curs de semipresencial de feminisme per a principiants que organitza l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, una activitat que neix amb l'objectiu de donar a conèixer diferents maneres de viure els feminismes i també d'abordar els diferents debats i problemàtiques de les dones lesbianes i trans arreu del món, amb l'objectiu també d'obrir els horitzons propis per apropar-se a situacions locals amb una nova mirada més rica i interseccional.
Seguim aquesta roda, segona parada, ara Canal 20, a Olèrdola, amb Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda amb un avís per obres, perquè des del centre de control de l'Eix Diagonal ens informen que la nit d'avui dilluns a dimarts està previst realitzar un tall de circulació de la carretera C15 en sentit sud Vilanova entre el quilòmetre 7,5 a Canyelles fins al quilòmetre 2,3. 300 a Vilanova per reparació del ferm. El trànsit es desviarà cap a la C15Z, al punt quilomètric 7,5 al municipi de Canyelles, fins a arribar a Vilanova. L'afectació prevista és des de les 10 de la nit d'avui fins a demà a les 6 del matí. També romandrà tallat l'accés a la C15 des de Vilafranca en sentit sud amb el mateix horari. I en el marc de la nova estratègia del Departament de Salut d'intensificar els cribatges poblacionals per frenar els casos de la Covid-19 a Catalunya, s'inicien cribatges intensius en diferents municipis de la regió metropolitana sud, la regió que inclou també l'Alt Penedès. Un dels municipis on es poden fer aquests tests ràpids de detecció de la Covid-19 serà Santa Margarida i els Monjos. En concret, des d'avui mateix, des d'aquest dilluns, el Molí d'en Foix, a l'Avinguda Catalunya 84, és el punt de referència de l'equip d'atenció primària Penedès Rural. Els tests es podran fer a partir d'avui, de dilluns a divendres, de 3 a 8. La mesura està dirigida a la població asimptomàtica a partir dels 16 anys, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica que s'utilitza és el test antigènic ràpid. El resultat de la prova es dona al mateix moment, s'obté en 15 minuts i també es pot consultar a la plataforma La Meva Salut. Per evitar aglomeracions, els dispositius de cribatge massiu estan en funcionament diverses setmanes. És important presentar la targeta sanitària per facilitar els tràmits i no cal demanar cita prèvia. I en clau política local, indicar-vos que a Olèrdola la Junta de Govern local preveu aprovar aquest mateix dilluns l'adjudicació, per exemple, de la redacció d'un nou projecte urbanístic, el de reurbanització de la nova plaça que ha de ser resultat de l'espai que quedi davant del nou consultori mèdic un cop s'hagi enderrocat l'edificació que ara hi ha fent aquesta funció. I l'endemà dimarts hi ha la comissió informativa prèvia al ple municipal ordinari del mes de desembre que es preveu ja convocar per la setmana que ve. Aquest cap de setmana, dir-vos que com ja va passar aquest cap de setmana que hem deixat enrere, ha quedat anul·lada l'activitat familiar Els Tions han arribat al bosc d'Olèrdola. Així ho confirmava l'empresa de serveis culturals Via Penedès, que s'encarrega de realitzar aquesta proposta que s'inclou dins del cicle de passejades, guiades i altres activitats dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. És una de les activitats més seguides de la programació. Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta activitat de buscar els tions al bosc d'Olèrdola es podrà fer el dissabte 12 i el diumenge 13 de desembre. I recordar-vos igualment que fins al 21 de desembre es pot veure a la Casa de Cultura Mascatarro de Santa Margarida i els Monjos l'exposició Dones Invisibles, Dones i Món Rural a començaments del segle XX. La mostra la promou l'Associació Camí Ramader de Marina i es pot veure de dilluns a divendres en horari de 10 a 1 i per la tarda a partir de les 5 fins a les 9 del vespre. I també indicar-vos que el bibliobús al Castellot està aquest dimecres a la Gornal davant de l'Ajuntament de 6:15 a 7:15, abans a les Masuques de 4:05, a Sant Pere Molanta dijous de 4:15 a 6:15 i divendres a Pontons d'11 a 1 del migdia. Saltem de municipi a Sant Cugat Sesgarrigues. Es convoca una xerrada online amb el títol Rendeix millor fent crossfit. Serà dimecres de 9 a 10 de la nit. Cal inscripció prèvia a pareta.ao@santcugatsesgarrigues.cat. El mateix dia s'enviarà als participants l'enllaç per accedir a la sessió. I acabem destacant que hi ha una proposta convocada telemàtica oberta a tothom que està difosa per entitats, institucions del territori, com per exemple l'Ajuntament de Castellví de la Marca. I és que Copsatània, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Penedès i del Garraf, organitza per als dies 2 i 4 de desembre la càpsula formativa Mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la pandèmia al món cultural. Està adreçada a entitats, associacions, autònoms i empreses del sector cultural i té per propòsit de presentar les diferents línies de subvenció que convoca l'administració pública. És una càpsula formativa que s'estructura en dues sessions virtuals de 2 hores, de 10 a 12 del matí, a càrrec de Facto Assessors. L'objectiu de Copsatània és presentar de manera clara i concisa les diferents opcions d'ajudes públiques adreçades a un dels sectors que més està afectant la Covid-19.
Tot seguit us presentem l'activitat que hi haurà als diferents municipis del Baix Penedès a partir d'avui fins diumenge. Anem a Diumenge Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i bona setmana. Comencem a Banyeres del Penedès, ja que aquest divendres, dia 4, a 5:15 i fins 9:15 de la nit, hi haurà donació de sang al centre cívic. Com durant aquests mesos, per tal d'inscriure's, heu d'entrar a donar sang www.gencat.cat i allà doncs us surten les hores i les lliteres que hi ha disponibles. Continuem a Santa Oliva, ja que es realitza el primer Virtual Escape Game i per fer-ho, doncs, primer de tot, ha de ser jove, de 12 a 18 anys, i s'ha d'inscriure a través de l'Instagram @santaolivajove. Són places limitades i els grups es faran d'entre 3 i 4 jugadors. També a Santa Oliva, la transformació del territori a través de la pedra seca serà una ruta per visitar les cabanes i marges de pedra seca del municipi. És una activitat gratuïta, les places són limitades i la inscripció és obligatòria trucant al 977-67-96-63 i aquesta activitat es durà a terme el dia 6 de desembre de 10 a 12 del matí. Continuem en aquesta ocasió a l'Arboç, ja que el dia 5, el dissabte, de 10 a 2, a la sala polivalent, també es farà donació de sang i, al igual que a Banyeres, cal inscriure's al web de donació de sang. La Bisbal del Penedès, a la Biblioteca, la Biblioteca Municipal de la Bisbal del Penedès, amb Biblioteca Sant Deó 2020, es farà aquest dimarts, demà dimarts, a les 7 de la tarda, via Zoom. La tertúlia... A les dones ens agrada més suau, és Vi entre amigues, una tertúlia sobre literatura, erotisme i sexualitat. I, com ja us vam comentar fa uns mesos, aquest any es celebra l'any Joan Perucho a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès. L'exposició sobre Joan Perucho, creació, imaginació i bon gust, és una exposició itinerant que repassa tots els actes de Perucho, poeta, autor de novel·les, d'aventures, crític d'art, gastrònom, bon vivant i escriptor de diari. L'exposició serà del 2 al 18 de desembre en horari de tardes a l'entrada de la biblioteca. I també es farà un escape room als Guardians de la Corona. És una activitat online per a joves d'entre 11 i 16 anys. Es farà el dimecres 2 de desembre a les 6 de la tarda i les inscripcions s'han de fer a través del correu electrònic biblioteca@bisbalpenedes.com. Continuem al Vendrell, ja que demà a les 10 del matí a l'Escola d'Art, a l'Avinguda Escoles, es farà la presentació dels tallers de dibuix al traç. Aquesta convocatòria la fa la regidora de Cultura, Sílvia Vaquero. Una altra convocatòria de premsa serà demà a les 11 del matí a la sala de plens de l'Ajuntament del Vendrell, on es farà el balanç de la implementació del nou model de gestió de residus a càrrec de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. I una nova convocatòria de premsa serà el dimecres, dia 2 de desembre, a les 10 del matí, al Centre Cívic l'Estació. En aquesta ocasió es presentarà el Jokirama, que anirà a càrrec del regidor d'Infància i Joventut, Rubén Gràcia. El divendres 4 de desembre es farà el mercat setmanal des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda a la zona del Puig Pèlag. El divendres, exposició Josep Canyes, del dibuix a la forma, serà una exposició que es podrà veure de dimarts a dissabte d'11 a 2 i de 5 a 8 de la tarda a la sala Portal del Pardo. També comença una nova exposició, la 31a exposició de diorames i pessebres, que es podrà veure de dilluns a divendres, de 6 a 8 de la tarda, dissabtes, diumenges i festius, de 12:15 a 13:45 i de 6 a 8 de la tarda a la sala La Fusteria. Del 7 al 15 de gener, tot i que ens avancem una mica, es faran visites guiades, però s'haurà de fer reserva prèvia. El dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga, de 9 a 3, a l'Avinguda Parlament de Catalunya i al carrer Terra Alta. També mercat Racó de l'Art, de 10 a 8 de la tarda, al carrer Cafés. Continuem amb més cosetes. I ara ens anem a Cunit, que és on acabarem, ja que es farà la xerrada virtual, la Marató de TV3 Covid-19. I és que la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit es suma a les activitats de sensibilització de la Marató de TV3. Per això, el divendres 4 de desembre, a les 6 de la tarda, ofereixen una tertúlia virtual sobre la Covid-19. Un professional de la salut farà una sessió divulgativa per acostar-nos a la realitat mèdica i humana de la Covid-19 i despertar el seu esperit solidari envers les persones afectades i les seves famílies. Per a fer la inscripció cal enviar un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o bé trucant al 977-67-48-84.
I acabem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca, tot saludant el Josep Maria Soler. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs ja ens ho avançava d'alguna manera el Raimon des de Canal 20, però recordem que també a Vilafranca avui comença aquest cribatge intensiu per detectar la Covid-19, que de fet demà també començarà a Sant Sadurní. En el marc de la nova estratègia del Departament de Salut s'intensifiquen aquests cribatges provacionals per frenar els casos de Covid a Catalunya i, per exemple, comencen a la comarca de l'Alt Penedès a partir d'avui mateix. Avui es comencen a fer aquestes proves també a Vilafranca, als Monjos i a partir de demà a Sant Sadurní fins al dia 22 de desembre. Es faran cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 3 de la tarda i fins a les 8 del vespre. Als Monjos les proves es poden fer al Molí del Foix, a Vilafranca, al local dels Falcons i a Sant Sadurní, al local de l'Índex. Com dèiem, des de les 3 de la tarda i fins a les 8 del vespre, cal portar la targeta sanitària, no cal cita prèvia, i el que sí que és important és anar-hi sense cap mena de símptoma, tampoc que hagis tingut el Covid-19 en els últims 3 mesos, o, per exemple, també que hagis estat en contacte recent amb alguna persona infectada de coronavirus. És a dir, és per detectar aquelles persones asimptomàtiques que es troben completament i perfectament bé. Són unes proves que comencen, com dèiem, a partir d'avui a Vilafranca del Penedès. I avui també hi ha una altra cita informativa destacada. Hem de recordar que es va conèixer aquest cap de setmana que han condemnat el vilafranquí Adrián Sas a 3 anys i mig de presó. 10 dies després del seu judici, aquest dissabte s'ha sabut que Sas ha estat condemnat a aquesta pena per un delicte d'atemptat contra l'autoritat i un delicte de lesions lleu. El grup de suport d'Adrián Sas critica la sentència i també ha convocat per avui una roda de premsa en primer lloc a 6:45 de la tarda davant del jutjat de Vilafranca i després tot seguit una manifestació que sortirà doncs, del jutjat adreçant-se cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra criticant doncs, aquesta sentència del vilafranquí Adrián Sas. Dit això, avui també aquest migdia l'Ajuntament de Vilafranca ens ha citat per donar-nos a conèixer els detalls del que serà la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès aquest 2020. En concret, tots tenim ara mateix l'interrogant de com pot ser una Fira del Gall a Vilafranca en aquesta època de pandèmia i ens ho explicaran avui. Arriba doncs aquest desembre i com cada any la cita del calendari prenadalenc de la Fira del Gall i això sí, la mostra s'adaptarà aquest any a l'escenari actual conjugant la proposta telemàtica i la presencial. Els detalls, com dèiem, ens els explicaran aquest migdia. Entre altres aspectes, també l'Ajuntament ens cita demà dimarts al Vinceu de Vilafranca, per part també dels responsables d'aquest museu, per presentar noves adquisicions de la col·lecció d'etiquetes de vi del Vinceu. El Centre de Documentació del Museu ha ingressat durant el 2020 més de 200.000 documents, etiquetes de vi, cartells, albarans, procedents de 3 fonts i que converteixen la col·lecció d'etiquetes de vi del museu en una de les més importants d'arreu del món. Demà ens ho detallaran i ens ho explicaran. I també hem de dir-vos, per cert, que aquest dimarts i aquest dijous Penedès Televisió emetrà uns debats organitzats per la plataforma Provegaria Penedès per fer un debat i també reflexionar respecte del futur de la vegueria del Penedès. Uns debats que es poden veure, com dèiem, demà a partir de les 7 de la tarda i fins a les 8. Es faran des del Vinceum. I també dijous de 7 a 8 de la tarda. El primer dels temes de demà té a veure amb aspectes que conflueixen en l'àmbit de l'organització territorial per l'activitat econòmica i el dijous per la mobilitat, sobretot pel tema del tren a la vegueria del Penedès.
Gràcies, Josep Maria Soler. Acomiadem aquesta roda d'actualitat que ens serveix cada dilluns per saber de quin peu calça la setmana. Menys de mig minut i arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, el flaix informatiu que us acostarà les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació els esports, resultats i marcadors del cap de setmana i entrevista amb la regidora d'Esports vilafranquina, Anna Dobles.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Les notícies del Penedès en xarxa. Recollim l'actualitat del Penedès. Us parla Goretti Martínez. El govern de la Generalitat invertirà 16 milions d'euros al Penedès fins l'any 2024. La Comissió de Cooperació Local de Catalunya va aprovar divendres la resolució definitiva del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya corresponent al període 2020-2024, que preveu més de 16 milions d'euros per la vegueria Penedès. Per comarques, l'Alt Penedès rebrà 6,9 milions, mentre que se'n destinen 6 a l'Anoia i gairebé 2,5 al Baix Penedès. El territori amb l'import més petit és el Garraf, amb poc més d'un milió d'euros. Al conjunt de Catalunya, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 preveu una aportació de 250 milions d'euros per a 2.131 actuacions per a ajuntaments i entitats locals. El govern garanteix que en breu els consistoris podran disposar del 60% dels costos dels projectes d'aquest 2020. La resta s'abonarà un cop acabada l'obra. Una dona ha mort en l'incendi d'un habitatge a Castellví de la Marca. Una dona va morir divendres al matí en l'incendi d'un habitatge al carrer Quatre Cantons de Castellví de la Marca. Els bombers de la Generalitat van ser alertats del foc als vols del migdia i van desplaçar 9 dotacions. En arribar al lloc, els bombers van constatar que el foc estava totalment desenvolupat en un habitatge situat al tercer pis de l'immoble. En entrar a l'habitatge d'uns 70 metres quadrats i que va cremar pràcticament sencer, van localitzar el cos de la dona sense vida. La resta de veïns van poder sortir pel seu propi peu, menys un que es va refugiar a la teulada i que va ser evacuat pels bombers amb l'autoescala. El SEM, que hi va desplaçar 6 unitats, s'atenia in situ 5 persones amb afectacions lleus que no van requerir trasllat a cap centre hospitalari. De la seva banda, els Mossos d'Esquadra, que també van desplaçar al lloc de l'incendi 6 patrulles, es van fer càrrec de la investigació i de les diligències judicials. L'Ajuntament de l'Arboç fa oficial la suspensió de l'edició número 809 de la Fira de Santa Llúcia per la Covid-19. L'edició número 809 de la Fira de Santa Llúcia, també coneguda com la Fira de la Punta del Coixí de Catalunya, ha estat oficialment suspesa. Així ho ha fet públic l'Ajuntament en compliment de les restriccions sanitàries actuals i no podem garantir la seguretat del públic assistent en cas d'aglomeracions. La Fira de Santa Llúcia s'havia de celebrar el cap de setmana del 12 i 13 de desembre. La Fira de Santa Llúcia ha congregat cada any milers de persones a l'Arboç en un ambient prenadalenc que donava el tret de sortida al Nadal a la vila. A més, gairebé 1 miler de puntaires també hi prenien part anualment en una plantada i exhibició d'aquest art que se celebrava des de feia més de 25 anys. I des de fa 10 anys també es duia a terme el concurs nacional de punta del coixí de Catalunya. Malgrat la suspensió de l'edició d'enguany, la continuïtat de la fira i el concurs de punta al coixí no perilla. La darrera vegada que es va suspendre la Fira de Santa Llúcia va ser durant la Guerra Civil i des d'aleshores s'havia celebrat incondicionalment malgrat tenir èpoques d'alts i baixos. I acabem explicant-vos que l'Auditori de Vilafranca va reobrir les seves portes divendres al vespre amb l'espectacle Ovidi 25. Divendres al vespre, l'Auditori vilafranquí va obrir de nou les seves portes amb Borja Penalba, Mireia Vives, David Fernández i David Caño a l'escenari amb l'espectacle Ovidi 25. Es tracta d'una proposta que coincideix amb el 25è aniversari de quan Ovidi Montllor va marxar de vacances i que forma part del Festival Barna Sants.
Penedès en xarxa.
Són 7 els minuts que passen de 2:15.
Els esports.
Obrim ara plana esportiva, marcadors, cròniques, propers partits i entrevista. Eli, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs els dilluns, a aquesta hora, com bé sabeu, posem al dia aquests marcadors de la jornada, tot el que ha donat de si el cap de setmana a nivell esportiu, però també donem veu a l'esport conversant amb protagonistes del territori. Avui, amb la regidora d'Esports de Vilafranca, l'Anna Dobles, una entrevista que ens du el company Tito Boada des de Ràdio Vilafranca. Tito, molt bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Vilafranca ha presentat un pla de suport a les entitats esportives. L'Ajuntament destinarà 174.800 euros a diferents subvencions esportives. N'hi ha de molts tipus, sobretot per fer una actuació directa sobre la crisi del coronavirus. Però n'hi ha una de molt destacada. Inverteix 67.000 euros de forma directa pels esportistes. Aportaran de forma directa 33 euros i mig per cada esportista. Escoltem la valoració que ens en fa de les subvencions.
Doncs la línia d'ajuts que hem tret a aquesta temporada 2020-2021 són les mateixes subvencions que sortien cada any, però amb un pressupost ampliat per a causa del Covid, no? El que hem fet és augmentar extraordinàriament a través del pla de xoc que es va aprovar en el ple de l'Ajuntament a l'inici de la pandèmia, per tal de poder dotar les entitats esportives en aquesta temporada, doncs, de més ajuts. Però també hi ha una novetat. La novetat d'aquest any, a causa, doncs, com he dit, per ajudar les entitats a que puguin, doncs, portar millor, no?, el tema del Covid i ajudar-les d'alguna manera, dotant-les d'uns diners que creiem que és bo que repercuteixin també en les famílies, perquè vulguis que no, les entitats esportives han patit molt, perquè han patit tancaments, han patit anul·lació d'entrenaments, després anul·lació de les competicions, i aleshores vam creure oportú, doncs, dotar una subvenció de 67.000 euros, en la qual el 90% d'aquest ajut es cobrarà, doncs, esperem que es pugui resoldre a finals d'aquest any. Aquesta subvenció són 67.000 euros. Nosaltres hem calculat que hi ha 2.000 infants entre 3 i 16 anys. Aleshores, aquests infants rebran 33 euros amb 50. Aquests 30 euros es desconten del rebut que paguen. I els altres 3 euros amb 50, l'entitat podrà fer el que cregui oportú. O sigui, cada entitat és lliure de decidir en què inverteix aquests diners. Per tant, bueno, creiem que és una bona mesura que pot ajudar, doncs, tant a les entitats com a les famílies.
La voluntat municipal és donar suport a les entitats en aquest moment tan complicat. Per aquest motiu s'han fet subvencions per a les activitats del curs, amb l'objectiu de donar cobertura a les activitats organitzades. També una altra per a les activitats del propi curs, per l'organització de grans esdeveniments, i també volen subvencionar l'organització d'activitats continuades d'esport base, federat i competitiu.
Les entitats esportives, la veritat és que han tingut un comportament exemplar, s'han adaptat en tot moment a totes les mesures que hem establert, tant quan va haver la represa, la primera, durant les tres primeres fases, en el mes de juny. Després, quan es van poder començar els entrenaments, però no es van iniciar les competicions, quan van iniciar les competicions, després ens tornen a dir que no podem entrenar ni podem fer competicions, i ara ens diuen que tornem a entrenar, no? Tot això, clar, es prenen les decisions en un període de gairebé cada 15 dies, no? I això fa, doncs, que, bueno, haguem de fer un gran acompanyament a les entitats. El que hem tingut clar des de l'inici de la pandèmia és que havíem d'estar al seu costat i havíem de tenir molta comunicació i tenir una relació directa, doncs, amb la regidoria d'esports, amb mi en aquest cas també, o sigui, tot el que necessitessin. Hem estat al darrere perquè ens fessin arribar tot allò que els angoixava, tot allò que necessitaven, i bé, en aquest sentit hem estat gairebé cada dia en contacte per tal d'ajudar-los, no? a que poguessin portar aquesta situació de la millor manera, posant-los facilitats. Sé que hi ha molts esportistes professionals que podien continuar doncs d'alguna manera els seus entrenaments i les seves competicions, i també doncs ha hagut aquest acompanyament.
Totes les institucions de Vilafranca i de tot el país han treballat en el tema de protocol pel coronavirus.
Vam establir un protocol des de l'inici de la represa, la primera, diguem, la primera tongada, i va ser doncs molt fàcil. És que ens ho han posat també molt fàcil, totes les entitats. Nosaltres sí que és cert que hem dotat de molts mitjans, han tingut tot el material, totes les facilitats que hem pogut o que està a les nostres mans, però ells també doncs s'han adaptat molt, molt ràpid a la situació.
La regidora també ens parla del pla de reobertura de les instal·lacions.
Doncs en aquest cas, nosaltres, seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya, haurem d'obrir doncs el 50% de l'aforament per les instal·lacions a l'aire lliure i el 30% per les instal·lacions indoor. Aleshores, aquest repartiment hem fet un seguit de franges horàries, perquè també recordem que hi ha la restricció horària per al tema del toc de queda, que fa que s'hagin de tancar més d'hora les instal·lacions esportives, i que tots els usos que hi havia a partir de l'hora del tancament fins a finalitzar doncs el que era l'activitat esportiva també s'han hagut de reubicar, no? En aquest sentit tindrem tres franges horàries i els equips de les entitats s'hauran de distribuir aquestes pistes que els hi hem cedit durant aquest horari de la manera que ells creguin, complint doncs l'aforament i tota la normativa que hi havia fins ara, també mesures d'higiene, de seguretat, de distanciament, etc, etc, etc. Ja tenim, no molt de bagatge, i estem acostumats doncs a adaptar-nos doncs a la situació que ens toca viure doncs cada moment que ens ho marquin les autoritats sanitàries.
I ja posats a parlar d'instal·lacions, també de la capacitat. De fet, les instal·lacions a l'aire lliure, en principi fins la propera setmana, són el 50% i les instal·lacions a porta tancada del 30%.
La capacitat en els espais oberts, com per exemple pot ser un camp de futbol 11, que a Vilafranca doncs en tenim 3, seria 67 esportistes alhora en aquest camp. En un camp de futbol 7 estaríem parlant d'uns 33 esportistes aproximadament. Les pistes del pavelló de la Gamba, com es divideixen en 3, a cada pista hi podrà haver 11 esportistes. El pavelló Firal, que és més gran, no? Diguem, les pistes, hi podrà haver unes 25 persones alhora practicant esport, però també s'ha de tenir en compte que no, l'esport més estàtic necessita menys espai per desenvolupar-se, però a l'esport que necessita més desplaçament, com per exemple és l'hoquei, s'ha de comptar que per esportistes són uns 12,5 metres quadrats. Perquè necessiten més rotació. I per tant estem parlant que uns 25 esportistes aproximadament per practicar hoquei o patinatge.
Fins aquí doncs les declaracions de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Anna Dobles.
Tito, no marxis encara, perquè en una estona torno amb tu per repassar els resultats del cap de setmana i també, òbviament, la propera jornada. Abans, però, obrim els marcadors de la jornada i repassem en primer lloc la desena jornada de l'Hockey Lliga, començant amb el Noia Freixenet, que va caure dissabte davant el líder, davant el Liceu. I és que en una primera meitat, on els dos porters van tenir força feina, el conjunt de Juan Copas va avançar ja al minut 7 amb un gol de Dava Torres, rematant una assistència de Jordi Adroer. Roc Pujades tindria una ocasió per empatar al minut 16, però Carles Grau desbarataria l'execució de la directa. A l'altra porteria, Xus Fernández també aturaria una directa a Druer quan corria al minut 19, però poc després Torres signava el seu doblet per enviar els equips als vestidors amb el 0-2 a l'electrònic. La segona part va seguir amb la mateixa intensitat, amb ocasions a les dues porteries i els equips molt seriosos en defensa. Al minut 34, de fet, Xus Fernández tornaria a aparèixer per aturar una directa a Drouet després d'una targeta blava molt rigorosa per Manrubia. Immediatament després, el Liceu va cometre la quinzena falta, però Jordi Ferrer enviaria la directa al pal de la porteria de Grau. Dos minuts més tard, al minut 17, Manrubia també topava amb el ferro en l'execució d'una nova directa, aquesta prop per blava a Maxi Oruste. A cinc minuts pel final, Adrià Ballart sorprendria Grau rematant una assistència de Manrubia que donava esperances als locals, però Adrouet tancaria el marcador transformant dues directes per fer el definitiu 1-4. Tot i fer un bon partit, doncs, els de Ferran López no van poder evitar que els tres punts marxessin cap a terres gallegues i ara ja pensen en el proper compromís aquest mateix cap de setmana davant del Vendrell. El Noia, de fet, és l'únic equip penedesenc que ha pogut disputar jornada aquest cap de setmana, on després de dues jornades consecutives on s'havien pogut disputar tots els partits d'aquesta Hockey Lliga, la Covid-19 ha tornat a fer acte d'aparició a l'hoquei i ha obligat a suspendre fins a tres enfrontaments, entre ells el del Calafell i el del Vendrell. Anem ara fins a Domenys Ràdio, on ja ens espera la companya Lourdes Meroño per ampliar l'informació. Lourdes, molt bon dia, com dèiem, el Calafell, que no ha pogut disputar aquesta desena jornada de l'Hockey Lliga.
Bon dia, Eli. Doncs sí, com bé dius, es va haver de suspendre el partit del Club Pati Calafell contra el Palafrugell després d'un cas positiu de Covid-19 a l'equip del Palafrugell. De fet, el jugador es troba en aïllament domiciliari des del passat dimecres i aquest partit queda ajornat fins nou avís. Recordem que el Calafell es troba a la vuitena posició de la classificació amb 9 punts i el pròxim partit serà dissabte vinent a 9:15, en el qual el Calafell viatjarà fins a la pista del Lloret.
El Calafell, que no ha pogut disputar aquesta jornada, com ens explicava la Lourdes, com dèiem a l'inici, on s'havia de veure les cares amb el Palafrugell, i el Vendrell, que li ha passat exactament el mateix, positiu per Covid-19 a les files, en aquest cas, del Vic.
Doncs sí, la veritat és que sí, un altre ajornament, així que els jugadors del Riu hauran d'esperar aquesta setmana per tornar a competir, tot i que ja porten dues setmanes, perquè l'altre ja s'havia jugat. Per tant, sí que recordem que el Vendrell ja està 11 a la taula amb 6 punts, ocupant la primera posició del play-off per evitar el descens, i la pròxima cita a la Lliga serà dissabte vinent a les 8 de la tarda, on rebrà el Noia. És a dir, que serà un derbi interessant.
Derbi penedesenc. Moltíssimes gràcies, Lourdes, i repassat ja els resultats de l'Hockey Lliga, obrim ara l'Hockey Lliga Plata i parlem en aquest cas del Digitècnic Vilafranca, per això tornem fins a Ràdio Vilafranca. Tito, explica'ns.
Bé, doncs el Digitècnic Vilafranca va fer els deures i va guanyar per 7-0 el Dominicos Gallec. Els vilafranquins s'han fet forts a la poliesportiva, això sí, davant rivals doncs que només lluiten per no baixar, com és el cas del Dominicos, el Capellades i l'Areces. Lluny de la poliesportiva, no va poder puntuar davant equips complicats, com és el Sant Just i el Sant Cugat. Aquesta setmana es va suspendre l'Areces-Sant Cugat i es van jugar aquest Digitècnic Vilafranca 7, Dominicos 0, Jolaceta 2, Tordera 3, Capellades 2, Sum 3, Sant Just 8, Companyia de Maria 2, i Manlleu 9, Liceu 3, el líder, doncs, el Liceu B, que va perdre a la comarca d'Osona. Un Digitècnic Vilafranca que figura en quarta posició. El líder ara és el Sant Just, amb 14 punts, Liceu amb 13, Manlleu i Digitècnic Vilafranca amb 12, Tordera amb 11, amb 10, el Sant Cugat i el Sum, amb 6, el Jolaceta i el Dominicos, amb 5, el Capellades. Tanquen la Lliga el Companyia de Maria amb 3 i l'Areces amb 2.
I Tito, en plana futbolística, què tal li ha anat el cap de setmana al Vilafranca?
Bona victòria del Degà penedesenc, que va guanyar el camp del Vilà a Valls per 0-1. A gol d'en Cel Pasquina, el quart d'hora, que va ser protestat, entenent els locals que havia sortit en posició antireglamentària. Un Vilafranca que amb aquesta victòria doncs continua al pom de dalt de la Lliga. Com a data curiosa, significa que feia 19 anys que aquests dos equips no jugaven partit oficial. que va ser el 2001. En aquella ocasió, Vilafranca havia guanyat també el Camp del Vilar per 0-3, però a Primera Catalana. És el primer any que el conjunt de l'Alt Camp milita a Tercera Divisió. Un equip que a casa no ha sumat cap punt, només n'ha esgarrapat dos lluny del seu camp i, curiosament, la setmana passada ho feia al Camp de l'Europa, que era el líder, el conjunt del Nou Sardenya. Els marcadors d'aquesta setena jornada del grup 5A de la Tercera Divisió van ser Castelldefels 1, Sant Feliueng 2, Manresa 1, Poble de Mafumet 0, Vall 0, Vilafranca 1, Igualada 1, Sant Cristòbal 2, i en el partit de la màxima, el partit doncs que enfrontava els dos primers, repartiment de punts entre el Terrassa i l'Europa. Anotem que aquesta és la primera fase, que els tres de dalt lluiten per dos llocs d'ascens amb els tres de l'altre grup, que del 4, 5 i 6 amb el 4 i 5 i 6 de l'altre grup lluitaran per un ascens, només per una plaça d'ascens, i que de la resta, que això sí que és perillós, dels 10 que hi haurà entre cada grup 5 i 5, 4 baixaran de categoria. Terrassa i Europa, que són els primers amb 14 punts, el Castelldefels, Vilafranca, Manresa i Sant Feliueng amb 10, però Vilafranca té un partit menys que els líders. Amb 9 el Sant Cristòbal i l'Igualada, amb 6 la Pobla de Mafumet, 2 pel Valls i 1 pel Muntanyesa. El proper diumenge, el proper dissabte, partit de la màxima al municipal, perquè el visita el Terrassa, un dels capdavanters, partit programat a 4:45 i a porta tancada. I també se sap ja que el partit de recuperació davant la Pobla de Mafumet finalment es jugarà el 16 de desembre a la tarda. El Vilafranca, doncs, amb aquest partit es posarà al dia pel que fa al calendari en els partits programats. Però ja se sap que aquesta temporada el coronavirus provoca això, suspensions i recuperacions tant en futbol com en hoquei patins.
Tito, i més enllà de marcadors i de propers partits, s'ha suspès definitivament la mitja marató de l'Espirall per aquest 2020.
Així és, la mitja marató s'havia programat en un sistema nou, una mica provocat pel tema de coronavirus a mitjans de novembre. Era per equips de corredors, que era com una contrarrellotge de mitja marató, que amb el circuit habitual però amb grups reduïts, davant la circumstància que de moment doncs els atletes tampoc no es poden moure per tot el nostre territori, s'havia ajornat pel dia 13 de desembre, per tant això ho teníem a tocar, però finalment, ja per impossibilitat de celebrar-ho, la mitja marató se celebrarà el novembre de l'any vinent. Estaven les llistes tancades, eren 400 atletes, un grup més reduït, no els mil i poc que s'havien assolit amb altres edicions, però repeteixo que això ha sigut una cosa generalitzada a tot el nostre país, que hi ha hagut curses doncs, que ja es van suspendre fa molt de temps, però des de l'Ajuntament de Vilafranca es volia mantenir la flama de poder-la organitzar. Per tant, es tanca ja doncs, aquesta opció de fer-la. El que sí que queda pendent, i això sembla que hi ha ganes, és d'organitzar per primera vegada una mitja marató amb aquest sistema de contrarellotge, però no seria la mitja marató, sinó que seria una prova paral·lela que s'incluiria al calendari. Veurem què és el que passa el proper 2021, que tot sigui més fàcil i que torni més o menys la normalitat. També hi ha un problema, que si els atletes no poden entrenar, és evident que tirar per endavant una mitja marató no és fàcil. Per tant, haurem d'esperar, de moment, d'aquí un any. Hi haurà una nova edició, la 41 de la mitja vilafranquina, i si realment s'opta per fer una nova competició, que seria una mitja marató contra la llotja, un cas, doncs, novedós, perquè no se'n fa cap al nostre país.
Tito, gràcies i bona setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. There were times
once there were reasons filled with rhymes, everything shared.
Amb els Spandau Ballet, que tornen amb nou disc, i aquest How Many Lies, quantes mentides, que tant i tant havia sonat als 80, arribarem a les 10 del matí. Notícies, i seguim parlant d'aquests 25 anys del butlletí municipal d'Olèrdola.